Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Nais Vila-real Connecta.
Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
Molt bon dia, és dimarts 10 de març i seguim en la 92.2 de la freqüència modulada per a contar-los les històries que ens deixa este dia, que ens deixa esta setmana i un mes de març avançat en el que encara tenim ressaca de la bona del Dia Internacional de la Dona. És una ressaca emocional, un dia que ens convida a parar, a mirar al nostre voltant i a preguntar-nos com i de quina forma estem avançant com a societat, celebrar els passos fets i recordar tot el camí que ens queda. Hi ha dones que obrin les portes de la cultura, de l'art o del pensament i la creativitat. Dones com Paula Bonet, que des de la seva obra ha convertit la sensibilitat en llenguatge i la mirada femenina en una reconeguda veu a tot arreu. Paula Bonet, homenatgeada passat diumenge a Vila-real en el Dia de la Dona, serà protagonista avui a Vila-real Connecta. I la mateixa vida als nostres pobles segueix i continua amb el ritme que ens porta ja quasi a l'Equador d'este mes que començàvem fa no res, amb les seues tradicions i els seus moments compartits, que són molts els que venen en les pròximes setmanes, entre altres els que ens deixen a les portes de la Setmana Santa. Avui parlarem amb la seua junta directiva perquè darrere de cada processó, de cada pas i de cada detall que veiem al carrer en els pròxims dies hi ha hores de treball silenciós, persones que mantenen viva una part important de la nostra identitat. Així que avui escoltarem tota la programació detall a detall de la Setmana Santa a Vila-real. I hi ha que recordar que, mentrestant, molt a prop, a Castelló, ja es respira la Magdalena en l'Equador de les festes, superat en el dia d'ahir el pregó infantil, encesa de les gaiates, la desfilada i ese moment de l'any en el que la festa, la música i el carrer es converteixen en el punt de trobada per a tota la província. També en ese mateix espai n'hi ha temps per a parlar de futur, de talent jove del nostre. Un novillero de Vila-real també representa eixa passió i eixe esforç, la il·lusió que s'obri camí en la plaça de Bous i en la Fira de la Magdalena en el món de la tauromàquia. Avui tindrem protagonista jove i vila-realenc. Al final, un programa com el d'avui, que segur que ens porta alguna notícia més d'última hora, com la vida mateixa, art, reflexió, tradició, festa i joventut compartida al mateix temps i baix una freqüència, la de la 92.2, que és la nostra, és la vostra, i és la de tots des de fa unes setmanes en esta nova etapa. El que passa cada dia al vostre voltant ho intentem contar i fer així, escoltar-ho i connectar-ho. Bon dia a tots i a totes, benvinguts a Vila-real Connecta. Avui em permeten que deixe el programa als mandos de Txelo Climent, al control de so, l'ajuda inestimable sempre de Víctor Rubio i la veu d'un company i amic, Javi Mata, a qui ja dóna pas, perquè les meues labors com a professionals em porten fins a Elx, la ciutat il·licitana, una gravació prèvia amb jugadors del Elx i el meu treball, que també ja saben, compagina amb aquesta labor a la ràdio, avui em porta fins a esta ciutat, però estaré molt a prop seua amb cadascuna de les entrevistes. Javi Mata, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Benavent. Pues això, avui dia de pluja, dia de... No va dir del tristor, però no ho crec. Quan plou no n'hi ha tristor. N'hi ha tristor quan és festa i plou. Però quan plou, jo sempre dic que hauria de ploure totes les nits que són laborables. I les festives, pues fer sol i disfrutar-les. Però avui plou, i plou prou, la veritat. Plou tant com que este pot ser un any hidrològic dels més intensos que se recorda. I vull anar a la gent de la comunitat de regants perquè havia vist que tenen en la seva web un control diari de tota l'acumulació d'aigua que plou al llarg dels mesos. Hem tingut un mes de gener intens, un mes de febrer que no ha plogut i un mes de març que ha plogut més que en gener i en febrer, i això que portem 10 dies. Dóna la sensació que està plovent des de fa, no ho sé, un any. I és veritat. Me contaven, i després ho explicaran, que l'any hidrològic comença l'1 d'octubre. Pues des d'aquest mes d'octubre que va començar a ploure, vam tindre les danes, ja no ha parat. I ha plogut molt més de lo que habitualment plou i molt més de lo que realment ha plogut en els últims anys, sobretot perquè veníem de sequera. Però la pluja és notícia, notícia perquè tanca carrers o tanca vies. Tanca vies, sobretot les que estan properes a barrancs, rieres i el riu. És a dir, que si aneu en cotxe, per exemple, la gent de la policia local diu que han tallat el tràfic degut a les precipitacions del quart Sedeny amb el riu Ana i Molí Nou. O sigui, que si vos teniu que arrimar a llocs per on passa l'aigua, millor que no. I si és obligatori, tingueu cura, que no passa la cosa fàcil. Així que, com dia benavent, avui me toca a mi intentar salvar esta història. I la veritat que no va ser fàcil, però, bueno, per intentar-ho no va quedar. Avui és 10 de març i avui és un dia important en el futbol perquè avui complís el Villarreal 103 anys. 103 anys que se diuen ràpid i apresa, Rubio. 103 anys d'història d'un club que a hores d'ara lluita en Lliga de Campions i que el va fundar un farmacèutic per a aquells col·legues jugaren al futbol en un camp que se dia el Madrigal, que està al mateix lloc, no?
Sí, quan se'n vaig al València a jugar al Nou Mestalla, crec que el camp de l'Sporting de Gijón i el nostre seran els més antics del futbol espanyol.
103 anys d'història té el Villarreal, però avui vos contarem una cosa, serà la part esportiva, i és que este dia, el 10 de març, és un dia en el que el Villarreal Club de Futbol li han passat grans coses, o sigui, han guanyat molts partits importants en els minuts finals, en moments vitals de la història del club, el dia de la seva... Veus? El seu aniversari. És curiós, que el 10 de març se pot dir que és un dia de sort per al Villarreal Club de Futbol. Per cert, l'equip ha entrenat avui, esta vesprada parlarem de si està Yoce o no està Yoce, i ha parlat Cardona. Li han preguntat de que si faltaria jugar bé i s'ha quedat un poc flipat, no? Diuen, bueno, xavals, no?
Estem a 3 gols de ser els tercers.
Claro, diu, és que estem a 3 gols de ser tercers i no és fàcil. Però deixem el futbol, que no és el que toca ara.
Bueno, avui... només deixa'm dir que avui també se va fundar el Chelsea en Londres i l'Olympiacos en Grècia.
Què me dius? O sea, tres clubs.
Compartim
grans,
aniversari en altres dos clubs.
Chelsea i Olympiacos, el mateix dia del Villarreal. Ui, va arribar al número 1 una cançó que jo crec que no n'hi ha ningú que no conega, és esta. Pues sí, avui, 10 de març del 79, del 1979, que contat mal o mal contat, estava pensant jo els anys que fa que esta cançó va arribar a número 1, que ne són, crec que són 47 anys, que sonava per, com a número 1 en els Estats Units per primera volta, i que ha acabat sent, pues això, un himne, jo diria, per a tots, reivindicatiu, i en ell estem. Mira, he quedat en Paula Bonet. El dia 8 de març, que va ser diumenge, va rebre l'homenatge de la ciutat de Villarreal, per supòs del seu treball. Ja sabeu que és pintura, il·lustradora, escriptora, i sobretot per la seva militància i per la seva manera de fer les coses i de pensar. Així que, darrere de Will Survive, jo crec que no va mal que escoltem a Paula Bonet.
augmenta el menyspreu pel feminisme també entre els més joves, que és una cosa molt alarmant. Cada dia veiem com també l'extrema dreta aconsegueix cada cop més poder. També és molt alarmant. Cada dia veiem que ens continuen assetjant, perseguint i matant. També és molt alarmant. Que la justícia i que la medicina continuen sent eminentment patriarcals. I que hi ha guerres. I que normalment les persones que acaben sent més perjudicades en aquestes guerres ja sabem quines són, no? Un reconeixement individual i que realment no és així, perquè el feminisme és col·lectiu, amb el que aquest premi o aquest reconeixement l'aplica a totes nosaltres. Avui és un dia que molta gent vincula amb la festa, però és un dia de lluita. És un dia de lluita perquè encara hem de canviar moltíssimes coses. I no és una lluita de dones per a les dones. És una lluita de dones per a la humanitat.
La que acabo d'escoltar és Paula Bonet. El dia 8 de març a este poble, el grup de dones va decidir que tenia que rebre l'homenatge, anava a dir, per la seva trajectòria, però jo diria que per el seu esforç i la seva lluita, no? Que no sé si és el mateix. Paula Bonet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Bé, què és millor, que te homenatgen per el teu treball o per el que penses?
Jo penso que és el mateix. El meu treball és el que pense. De fet, per a mi la pintura i l'escriptura és una manera d'estar en el món i són els llocs on jo aconseguís anar fent-me preguntes i trobar alguna resposta.
Clar, estava mirant, bueno, me feia gràcia perquè vas mirat un poc, el que no conega Paula Bonet és una il·lustradora, escriptora de Vila-real, nascuda a Vila-real, criada a Vila-real, després va estar arrel del món, a Xile, si no recordo mal, a Nova York, a Lleti també, i ara estàs a Barcelona. Anar-se'n de Vila-real i que te criden de Vila-real, perquè tu, així, en este poble, creus que eres reconeguda, coneguda, o, clar, la rama, els artistes, ho són menys, per desgràcia, perquè, bueno, com estàs en este poble, és el poble dels futbolistes. Com te notes tu quan tornes així?
Jo tinc que agrair molt a Vila-real des dels meus inicis. De fet, estic convençuda de que si no hagués tingut el suport de la gent del meu poble, segurament no hagués tingut la força que he tingut per a seguir treballant. Jo era estudiant de Belles Arts, inaugurava exposicions de pintura a Vila-real i s'omplien les exposicions i, a més, compraveu obra, no? Llavors, això jo penso que és un privilegi i una sort. I, evidentment, Vila-real està sempre dins de mi i en la meva boca, no? És que és inevitable. De fet, em marxa de Vila-real, però no per gust.
Canavit, estava mirant que jo vaig anar també al taller de Pepe Biot. Què suposa el primer mestre per algú? Però, perquè jo me recordo d'ell. Jo era un... Això, anava i jo crec que anava pensant més en altres coses que el que estava fent allí, però què suposa aquest primer mestre?
A mi Pepe Biot me va fer veure que una cosa que per a mi era important, que era estar callada fent línies i taques, no era només una manera de passar el temps i no era res que vinculés. Perdoneu, ja que estàs xile, és la meva gossa.
No passa res.
A mi el que em va fer Pepe Biot va ser molt bo, perquè, com vos deia, em va fer entendre que el que jo estava fent o allò el que m'abocava inevitablement, perquè no podia estar sense dibuixar i sense pintar, no era un hobby, no era una cosa decorativa, no era una manera de marcar el temps, sinó que era justament això, una manera d'estar en el món i un tipus de pensament.
Clar, tu vas començar pintant i has acabat pintant, escrivint i escrivint. Com se passa, claro, com és aquesta faceta i què és tan diferent pintar que escriure, o se complementa, o necessites escriure, perquè ara estàs escrivint ja novel·la i tal, abans era compartida en serigrafia, altra tan sols era dibuix, com has anat acabant en les lletres?
Jo penso que, bueno, clar, si li fas aquesta pregunta a un escriptor o algú que només pinta o inclús algú que pinta i escriu com jo, la resposta segurament serà una altra. Jo, clar, et parlo des de la meva experiència. La meva experiència és que per a mi pintar és el mateix que escriure, perquè pintar és mirar i escriure és mirar, i en la mirada és on està el pensament. Jo he tardat més en escriure perquè em feia molt més respecte i perquè les meves habilitats artístiques són més fàcils de desenvolupar en la pintura. Jo no dubte gens mai de les meves pintures, i sí que em costa moltíssim donar per acabat un text, no? Els treballen molt més que les pintures, però no, només per com gestiona el temps. Per a mi la diferència entre pintura i escriptura és simplement, i aquest simplement no és gens simple, és el temps. El temps que els hi dedique.
Estava llegint ara, no?, que, claro, diu, ficava, no?, obres muy autobiográficas, la que la escritora se desnuda i tal. I anava a preguntar-te, claro, quan ho fa les coses en passió, és quasi impossible no explicar lo que de veritat pensa, no?, i sent. Claro, suposo que, claro, ese exhibicionisme és total, o a voltes dius, bueno, també n'estic passant, així estic contant coses que no deuria, o una volta ho contes, dius, ahí se queda, ahí està, com se fa?
Jo crec que no és tan senzill i que no m'estic despullant. Jo no publicaria mai una intimitat fent-la passar per una novel·la. I pense que és evident que tot el món que pinta, que escriu, que balla, ho fa amb l'única cosa que té, que és el seu cos i les experiències que tenen este cos i com transita este cos per el món. Això, evidentment, el que estic volent dir és que tot és autobiogràfic. Inclús qui s'inventa un personatge... Clar. És que no pots inventar res que no tinguis res, alguna cosa a veure amb tu, no? On has nascut, la cultura de la que t'has empapat, la família de la que provens, la classe social de la que provens, tot això et configura com a persona i tot això et configura també com a artista, i al final jo pense que tot l'art és polític, inclús el que diu que no és polític, encara està més polititzat, no?, perquè qui sap, aquí està, davant de qui s'està genollant, i que, em repeteixo, no?, que tot l'art és pensament, i que tot, d'una manera o una altra, més o menys velada, expressada a través d'una taca o a través d'una novel·la amb 500 personatges, o a través d'una novel·la autobiogràfica en la que el jo té el nom de l'autor o de l'autora, jo trobo que hi ha molt del mateix sempre.
Llegia que vas tindre que adaptar, o no sé si és veritat, vas canviar la teva manera de pintar per poder-la trasladar a les novel·les, és a dir, als llibres, i que poguera conviure. És així? O sigui, vas passar a bolígraf i aquest tipus de deixar l'oli i demés per d'això, o no? O vas dir, vaig a canviar perquè sí?
No, de fet, de l'oli no l'he deixat mai, i l'he deixat assegut perquè no tenia l'espai per a pintar, perquè pintar és car. I visc en Barcelona, sabeu quan està el metre quadrat aquí? a tot arreu ara mateix. Però jo pintava, gravava, després vaig dibuixar, ara estic tornant a pintar, i a gravar, i a dibuixar, i a escriure. Vull dir, al final, esta manera de catalogar l'obra de les persones que creem és una cosa que es necessita fer des de fora. Ah. Jo no tinc cap necessitat de... Abans m'has presentat com a il·lustradora, jo no em considero il·lustradora, jo pinte. I si algun cop he pogut fer algun dibuix que s'hagi adaptat a l'obra d'algú, doncs que bé, no? Però al final està tot viu i estem buscant tota l'estona. Encara que repetim temes, estem buscant. Tu no ets el mateix de fa 7 anys que el que ets ara, no? I si te preguntarem per lo mateix que te van preguntar fa 7 anys, segurament la resposta teua seria una altra. No sé, ara estic pensant en Goya, no? Els temes que tractava Goya, no? Com la injustícia de la guerra, anem a un lloc més xicotet, que tampoc és tan xicotet, no? Aquesta cosa que és tan contemporània de la por a envellir, no? D'aquesta búsqueda de la joventut eterna, que al final el que fa és convertir-nos en monstres, no? Doncs sí. Goya això ho va tractar en gravat, en pintura, en dibuix, en esbossos, i cada obra et comunica una cosa diferent. No és el mateix una línia forta d'un gravat que una taca lleugera d'una pintura, no? Estem buscant i anem canviant, però de la mateixa manera que anem canviant també la manera en la que ens assentem en una cadira, en la que li parlem a una persona, en la que tractem els nostres fills o en la que ens vestim.
Hem començat escoltant-te reivindicar un grapà de coses. Bueno, suposo que poder fer-ho en el teu poble i davant de la gent que més o menys te coneix i forma part de la teva vida és un orgull. Com resumiries el que has dit al principi? Quina és la teva sensació? Te veig preocupada al màxim, assustada?
Molt preocupada. De fet, érem molt pocs ahir a la plaça Major. Ara vaig a renyir a Vila-real. El feminisme no és una... Vull dir, el que està passant ara mateix és molt greu. I jo crec que encara la gent escolta la paraula feminisme i s'assusta, no? Pensem que és el contrari del masclisme. I és tot el contrari. És tot el contrari és el contrari, vull dir. El feminisme el que vol és igualtat per a homes i per a dones. El feminisme és el que vaig intentar explicar l'altre dia, sent molt breu. Va molt més enllà del gènere, també. Vol un món més just. Vol un món en el que les dones, per les mateixes hores de feina, guanyen el mateix que els homes. O vol un món en el que el treball ja dins de casa també es reparteixi, no? Estem dient, que bé, les dones hem ocupat ara l'espai públic, no? Tenim treball, estem treballant en oficis que fins fa res eren només d'homes. Sí, però no, perquè també en els llocs de poder continuen estant els homes. Però anem una mica més enllà. Quin home es fa el xulo, no? Perquè també ha ocupat l'espai domèstic. Pues molt poquet. No? Llavors la igualtat existirà quan aquest treball domèstic no remunerat realment estigui compartit i no passi el que encara passa, que jo cada vegada que ho escolto me fiquen les mans al cap, no, jo ajudo en casa, perdona, aquí ajudes.
I anem a preguntar-te, aquesta confrontació ja no entre homes i dones, entre dones i dones per el feminisme, que ara pareix que...
Bueno, això ha passat sempre.
Sí, però ara pareix que torna a estar... No sé si dir o perquè políticament interessa o perquè pareix que per a contrarrestar és necessari l'altre discurs. No sé si abans hi havia més condescendència i ara ja n'hi ha més confrontament.
No, el que passa és que és un discurs molt complex perquè, clar, és un dibuix molt complex que aborda un espai molt ampli. I, per exemple, què és ser dona, no? Hi ha una part del feminisme que, clar, jo no considero feminista, que els transexuals, per exemple, no els considera dones. Si estem parlant de que volem els mateixos drets per a tot el món, perquè s'està excloent una persona perquè és transexual, no? Llavors, clar, és un discurs com... El feminisme o els feminismes són molt complexos i sempre hi ha hagut enfrontaments, no? I de fet, també aquesta idea tan cutre, no?, de pensar que perquè ets dona ets feminista, no, hi ha molts homes molt feministes, hi ha molts homes que estan fent molt bona feina i hi ha moltes dones que són molt, molt masclistes i això és així, no és una lluita entre homes i dones. Això és el que hem d'intentar veure, que els feministes... Oh, no,
tio,
els homes, els estimem molt.
Anava a dir-te, això no va ser una xerrada de 4 minuts i mig i porta 14. Paula, gràcies per l'atracament i almenys m'agrada que la gent conega gent d'esta ciutat que estiga fent coses tan importants i que tinga, sobretot, aquesta personalitat com per defensar el que creu i fins al final, i bueno, jo crec que no és fàcil. I més en la societat que tenim ara. O sigui, defensar, o sigui, dir jo crec això i me dona igual el que pense la resta, no és fàcil. Gràcies, eh?
Gràcies a vosaltres.
Apunteu data perquè el pròxim diumenge 15 de març torna a la revista Parlar de Camino de la mà dels Lluïsos.
Exactament l'edició número 327 de la revista, que tindrà lloc al Saló d'Actes de la Fundació Caixa Rural a les 7 de la vesprada.
On tindrem l'editorial de la mà de Socarrats.
També ambientarà la vesprada el cor del col·legi Botànic Atluc.
I finalitzarà amb l'entrevista a Sonia Sánchez, presidenta de la Fundació de la Caixa Rural.
Però Raül, i lo nostre?
Ah, per supost. Acabarem amb la secció d'humor. Diu. Mira cosí, una pedra preciosa.
Però això és una ratxola.
Pues a mi m'agrada molt.
Bueno, en fin, entrada gratuïta. Vos esperem.
Adeu.
Atención, Vila-real. El próximo 21 de marzo, en el Centro de Tecnificación Deportiva, celebramos el Día del Club en el Esportiu Bàsquet Vila-real. Desde las 2 de la tarde compartiremos una gran comida con jugadores, familias y aficionados. Música, juegos, sorteos y concursos para los más pequeños. y a las 6 de la tarde todos juntos animaremos a nuestro primer equipo. Inscripción disponible en nuestra web hasta el 13 de marzo. ¡Te esperamos!
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o al Reino Unido? ¿Et interesa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma Francia, Alemania, Irlanda, Anglaterra o el Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real. Et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajens en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-8383-02.
Mira, me deixa ben a ben una història que es va presentar ahir, que és el Consell de Xiquets i Xiquetes, que impulsa la tercera edició del Bocata Solidària a Vila-real. Crec que és el divendres de 5 a 9, dia 13 de març. En esta tercera edició pots vindre, adquirir bocadillos a preu 2,5, beguda 1 euro, pa complet 3 euros, i busquen que tota aquesta recaptació que se puga donar i se puga fer per als desitjos de la gent més xicoteta que tinga patint enfermetats greus, aportant-los d'esperança durant els seus tractaments. Una vesprada de convivència. Bueno, ho expliquen primer els xiquets del Consell i després, primer escoltem els xiquets.
Bon dia, estem en el telediari de Vila-real. Ara tenim una connexió en directe amb el Consell Escolar. Us passem amb ells.
Hola, som el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real.
Us informem que divendres 13 realitzarem entrepans solidari a la platja Matxera a les 5.
Entrepans, beguda i moltes activitats.
Turma, cuidem a l'Inter!
Ok, ja no fem nada de la tele.
Ja ves.
Estàs avorrit i no sabes què fer?
Pues ven a la plaça de l'Ajuntamiento el 13 de marzo de 5 a 9.
Allí se celebrará bocadillo solidario, juegos, activitats i más.
Bueno, esta es la presentación. Desde el Ayuntamiento, Miriam Caravaca nos explica pues qué es este entrepà solidari del divendres.
Recordeu, aquest 13 de març, en la plaça Major, tenim l'entrepà solidari que han preparat els xiquets i xiquetes del Consell de Vila-real. L'activitat se desenvoluparà de 5 de la vesprà a 9 de la vesprà. Vos esperem.
L'altra història del dia arriba des del Parc de Sant Pasqual, que és del barri de Rubio, i és que sembla que hi ha una sobrepoblació de coloms que està amargant a gran part del veïnat. Rubio, tu, això és real? Hi ha tants coloms com diuen les informacions?
Ho puc verificar.
Val. A hores d'ara és tal la sobrepoblació que l'Ajuntament, demà que m'ho conten, Xelo, no? A veure què és el que passa, van a buscar la manera i la forma d'intentar reduir la presència dels coloms i que la plaga que ara mateix assola aquesta zona, sobretot el parc, s'acabe. I mira, estava llegint, se plantea l'uso de cetreria o un pienso que esterilice los animales como vías de explorar. Crec que és Maria Fajardo, la regidora del RAM, i, claro, sembla que primer era un problema de queixes, ara és un problema ja que s'ha desbaratat de tal manera que n'hi ha que intentar buscar, bueno, això, un equilibri. Bueno, no sé com ho faran, però ara mateix, com diem, claro, tampoc ajuda que se les alimente.
Claro, és que n'hi ha gent que va allí a,
claro,
a tirar rosquilletes.
Però la gent alimenta els coloms, els pardalets, tota la vida s'ha fet. Tu, perquè no has tingut xiquets xicotets, però se portava el xiquet al parc perquè alimentara els coloms. El problema és quan hi ha massa i no hi ha manera de solventar-lo. Bueno, pues esa és una de les històries del dia a Vila-real, el que està passant en el parc de Sant Pasqual i la sobrepoblació de coloms. Fem una pausa i seguim amb més històries.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Centro Varilux Especialista.
Obvio que un menú for you siempre renta. Es más, si cancelas esa suscripción de meditación que usaste una sola vez, puedes disfrutar de un menú for you simple, o doble, o triple, o uno de cada, desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Te lo ponemos en bandeja.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bueno, noticia que plou. Bueno, noticia que plou no. Plou ja fa no sé quan i no para. I claro, la qüestió és, plou prou, plou poc, plou massa, plou de veres com toca, plou mal. Sempre se diuen aquestes coses, sobretot la gent que està apegat a la terra. I jo volia preguntar-li a la gent de la comunitat de regants, si al senyor Pasqual Bro, que és el seu president, no per res, sinó perquè anit rebuscant vas trobar en la seva web o la seva pàgina, que és la de la comunitat de regants de Villarreal, com estava el tema en este any. El tema de la pluja, quantitats en... que han caigut en els últims mesos. I, claro, veig que en Giner... Bueno, primer veig que ho tenen derivat en tres, Solà, Escarinyena i Cap de Terme, que més o menys seria tot el terme local, i que cada mes pues, comptabilitzen el que ha plogut i el que no ha plogut, no? Per a bueno, tindre un control, suposo, de si se necessita o no necessita regar o no. Senyor Bro, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
Això anava a dir-li, pues quan, sí. Quan un parla d'aigua i tracta l'aigua, quan plou és un bon dia, millor que quan fa sol o no? És també voleu bon que faci sol?
Dir, mentre no faci mal, mentre no siga una dana, siga algo, és un bon dia. Vull dir que avui i més els dos anys que hem tingut, l'any 23 i 24, que venim de patir una sequera, evidentment això és un pèndol que va sempre d'un costat a l'altre. Tres o quatre anys, n'hi ha qui diu que són cinc de plujosos, cinc de sec, cinc de plujosos, cinc de sec. Estem en aquest període que han passat dos anys molt, molt fotuts i molt, molt secs, amb restriccions importants que no les havien tingut en molts anys, i ara estem en l'altre costat. Senzillament, des de l'octubre vas començar a ploure i no ha deixat de ploure. Vull dir que estem és el que n'hi ha.
Això no va dir-te.
Molta cosa, eh?
Claro, han passat de veure la pluja en foto a no llevar bola de damunt. És tan exagerat, o sigui, que s'ha exagerat, o sigui, que quan abans els anys hídrics hidrològics eren més secs, plovia alguna més de lo que va ploure els últims dos i que ara plou més de lo que plovia quan tocava ploure o no? O és una sensació nostra?
Sí, pensa que pràcticament l'altre dia en la Junta General vam traure les dades de la comunitat des dels últims, des del 2015, els últims 10 anys, correcte? L'any passat i l'altre, el 23 i el 24, han sigut els dos anys més secs d'aquests 10 anys, d'aquesta seqüència de 10 anys. Sin embargo, el 25 s'ha trencat i a la seqüència ja ha sigut el més plovedor dels últims 10 anys, si no recordo bé, llevant des del 2022, que van fer quasi 1.000 metres cúbics.
Jo fa un temps vaig estudiar geografia i el primer que t'explicaven és que la Terra era prou intel·ligent com per ajustar-se ella mateixa per a que haguera un equilibri, que nosaltres som els que ho desequilibrem. Està plovent tant perquè no ha plogut tant els dos anys anteriors o és una coincidència? Perquè, claro, ara recuperem tot el que havíem perdut aquests dos anys en aquestes pluges, sí. O no? És molt difícil.
És complicat explicar. Si els dos últims anys, me'n recordo jo, veies el temps i n'hi va, passava un front i no deixava, hi ha dies núvols que dius, té que ploure, no plovia, sin embargo, és tot el contrari, n'hi ha un sol, passa un núvolet i el núvolet te banya. Dius, bueno, n'hi ha una època i una sèrie de coses que són patrons meteorològics mundials i en este moment estem en ixe que pluja que passa, ¿vale? Al no estar l'anticicló de les Açores, que és el que desvia tot tota la pluviometria, tot el que ve de l'Atlàntic, que va a la part d'alta, nord d'Europa, Anglaterra, Escòcia, no estar automàticament aquests núvols passant més baix i passant per nosaltres. Quan durarà? Doncs pues no t'ho sé dir jo, i més sé que tampoc sabran dir els grans abuts de la meteorologia.
Bueno, vosaltres controleu que n'hi hagi aigua per a poder mantindre i poder regar. Este any hidrològic heu guardat aigua. Suposo que aquestes pluges han fet que no s'hagi tingut que regar molt, no? O sí?
Sí, no, anem a veure. Nosaltres diríem, en la comunitat no han regat des d'octubre. Pensa que en hivern és dies més curts, pluviometria no fa tanta calor, ¿vale? I ha sigut un calcetí al revés, que sempre comentem que estos anys de molta calor han tingut dos forats al calcetí. Per una part, no ens entrava avui als pantans, no neva en la zona de Teruel, no neva en Javalambre, Valdelinares, no ens aporta avui ni Arenós ni a Sitjar, i per l'altre costat va fer tanta calor que octubre, novembre, desembre i gener seguíem regant inclús tres dies a la setmana, quan lo normal és que no regues, que la humitat que n'hi haga. Per tant, tenim dos pèrdues d'aigua, la que no entrava i la que eixia. Ara és el cas contrari. Per un costat no han regat des d'octubre, hem començat ara l'1 de març per tal d'abonar, més que per regar, diríem, i damunt no és que no hem regat, és que damunt ha sigut entrant, estan entrant aigua. I això t'ho diu tranquil·lament, si el que tu dius, si entren, volen entrar vostès en la pàgina de recvila.com, avui mateixa és els tres medidors d'aigua estan continus a les 13 i 2 minuts, fa 4 minuts, duiem en solar és 34 litres i mig, en Carinyena 43 i mig i en Cap de Terme duem 60, del dia d'avui. Per tant, poden ser saber perfectament, i això el que ha fet és que el dissabte pues, vam fer la junta de la Comissió de Fertirrigació i de Regui, van llevar l'aigua, veuran l'avís de llevar l'aigua, perquè no fa falta, vol dir que han caigut pràcticament 80 litres en el que duen de mes, que és més d'una saopa, no regar en un mes, però bueno, després farà aire, farà calor, veurem, però inicialment ara hem tallat l'aigua tant del regamanta com el rec pel goteo. Estem en una bona situació, en reserva.
Clar, ja anava a dir-te, quan parlen els polítics i ens assusten i tot això, ara mateixa, de cara a l'estiu, tu quina sensació tens?
Mira, mirem els pantans, que és el que ens marca l'aigua nostra ve del Millars, i evidentment el riu Millars està regulat per dos pantans Arenós i Sitjar. Perquè la gent ho entenga, no se pot guardar la mateixa aigua tot l'any, correcte?
Clar.
Des de setembre a desembre, vale? El resguard, diríem, d'Arenós i de Sitjar és més baixet per tal per si plou alguna ploguda com la Dana, ni algun cas excepcional que s'hauria se poguera parar i no fer mal. Si el pantà està al 100%, evidentment hi entra molta avui i saltaria per dalt. Ah. Per tant, Arenós, que és el pantà principal, el resguard de setembre a desembre és de 52, mentre que des de gener a agost se fa més reserva perquè és el moment que és el desgel i és on la gent intenta guardar avui per la campanya de rec d'estiu, que entonces el límit són 65 hectòmetres. Avui estem a 65. Avui estem al 100% de la capacitat de l'Arenós. Què vol dir això? Això vol dir que teòricament en altres anys, fa 4 o 5 anys, me'n recordo molt d'Enrique Font, sempre dia que teníem avui pa 2 o 3 anys. Després de l'experiència del 23 i 24, jo no m'atrevisc a dir que tenim avui pa esta campanya.
Clar, perquè
el calcetí que torne als dos forats, fer molta calor i tindré que regar més. Clar. Per tant, jo t'asseguro que una campanya citrícola, diríem, la tenim en guany, tranquil·lament, però no estiré més el braç, perquè no, avui ja no, científicament o climatològicament no t'ho pot assegurar ningú.
Claro, abans sí que teniu una percepció, però és veritat que, com dius tu, ara fa molta més calor, molta més evaporació, se necessita regar molt més, o sigui que l'aigua, com diu Enrique Font, l'aigua i ese calibre te feia pensar 2 anys, ara, com dius tu, com pot vindre millor un estiu que fer una calor insoportable i que te faci que no t'arribi, no? Que s'ho emporti.
No, l'estiu, març, abril, pot
ja,
ser un
sí, maig, que fa calor.
Recordem maig de 40 graus, sí, dir, sí. Que és que ho tenim demà, entonces no n'hi ha un patró, diríem, d'estabilitzar que ve fred en hivern, neva a les muntanyes, inclús ara mateix a la pluviometria n'hi ha un canvi en el règim, i no m'atrevis a dir canvi climàtic, perquè cada un opina una cosa, però bueno, en fi, n'hi ha un canvi de pluja que plou molt en la costa, recordo quan va rebentar la sèrie fa 3 anys, que va caure en els 4 litres, ¿vale? La pluja de tot un any ho va fer en una vesprà, ¿Ha plogut molt i sany? Sí. ¿Ha servit per algo? No, perquè sabia, no la pots parar. Però està passant, està plovent molt en la franja de la costa i no plou a l'interior. I sabia, no la pots parar en els pantans d'àvies de dalt. Per tant, és àvia que te servies d'avui, però va a la mar. No té més sentit que la deixe dia. Però tenia un canvi del règim de pluges en la plana que els està afectant. Ojalá tornem a la normalitat, que neve en Gúdar, que neve en Javalambre, que poquet a poquet se descongeli i ho arrepleguem el pantà i que tinguem avui per dos anys, però avui no se pot assegurar, per desgràcia.
O sea, la clau és que ploga i neve allà dalt i que després poquet a poquet que venga cap avall. Claro, esa és la història.
Que vaya baixant poc a poc perquè damunt és gratis, vull dir que tu la soltes en arenos i ella baixa soletes.
Sí.
No te... Així pots ampliar Sitxar, però tu no pots enviar avui allà dalt, per tant, això és inviable. Entonces, la normalitat nostra seria ixa, neu en les muntanyes de Teruel, que baixa l'avui a poc en el descongel, quan se descongele, i regar. Per tant, això no ha passat els dos últims anys, per almenys el 23 o el 24, que va ser anys de sequera, de molta calor, de problemes, inclús en estiu, en hivern, a Nadal, manega curta, el dia de Santa Catalina, pràcticament la gent en pantalons curts, i això... Tornem una mica a la normalitat. Quant de temps? Pues, teòricament diuen que són cicles de 5 anys. Una altra que està passant, els cicles cada vegada s'acorten més. I antes teníem sequera cada 20 anys, ara ja són cada 7 i potser cada 3 o cada 2. Per tant, també s'estan extremant i ses pluges i ses sequeres. N'hi ha un canvi que hi ha que treballar-hi. I ja te dic, des del sindical l'únic que fem és estem millorant tecnologia i ja heu vist el control absolut de l'àvia. No perdre una gota, el dia que no falta regar, no regarem. I el dia que les ondes d'humitat en el piso mos diguen que el taronger necessita àvia, i aquest dia entrarem, perquè aquesta uvia no la podem malbaratar ni la podem gastar mal.
Mira, això t'acaba ahir, perquè a nit estava escoltant la ràdio i explicant que este conflicte que tenim ara en l'Orient Mitjà, la clau no va ser que rebenten els petroleum ni les factories, no. La clau és que van a tirar a les desalinizadores d'aigua. I, clar, allí el 80% de l'aigua ve d'ahir. I en este país el nostre, en la nostra comunitat, però jo sí que vaig escoltar que així sí que s'havien fet coses. Ara has dit, la tecnologia mos ajuda, ni s'està... Claro, perquè l'aigua va ser l'or del futur, no? Vamos, l'or, no? Tot. Claro, així s'avança en això, se treballa, n'hi ha preocupació, els polítics vos fan cas, o sigui, sí, però no, tenim que estar acollonats o no, o sí que estan en el tema?
No. Anem a veure, reduïm a l'espai físic, ¿vale? Jo penso que el riu Millars és un riu molt honest, ¿vale? Molt honrat, i estem en una zona climatològicament i en aprofitament d'aigua envejable, correcte? Unes altres coses que m'hi valen, la comunitat, evidentment, Alacant no significa, Alacant depèn d'un trasbassament, ¿vale? Per tant, sí que aquells tenen uns altres problemes d'utilització d'aigües residuals, d'aigües depurades, d'aigües de salers. Encara així n'estem preocupats, te diria, sí. Ens fan classes polítics? No. Però, per exemple, la comunitat de regants de Villarreal fa 4 anys que vam començar un projecte, el projecte d'Ifera, que ens duen àvia per una tuberia de la depuradora de Villarreal i mesclem el 50% àvia depurar, el 50% àvia del riu, i hem regat durant 4 anys una finca on la tenim controlada, que no creï toxicitat, que no hi haga problemes alimentaris, i han renovat 4 anys més, ara se diu el projecte Cirera, i estem perquè... Si algun dia això se complica, evidentment el primer que té dret a demanar l'àvia són les persones, l'àvia de boca. Per tant, l'agricultura que té que declarar que serem els segons. Si el primer té que anar, pues gastarem àvies de salaes, gastarem àvies depurades, gastarem àvies regenerades i tindrem que treballar-les i manejar en les favors, en la favor de tindre àvia, però també en les contres de qualitat o algo. I en això s'està treballant, i més de lo que ens pensem en la comunitat. La preocupació, per almenys en els llauradors, ho tenim molt clar, que el turisme també és un altre factor. Tu pensa que a Espanya venen 100 milions de turistes, 100 milions de turistes que veuen i mengen. O sea, que no som els 42 milions espanyols, són 140. Per tant, aquesta gent té inicialment més dret que nosaltres per regar. Per tant, hi ha que treballar i hi ha que ser molt seriosos en un problema com l'àvia, perquè les pròximes guerres mundials tinc clar que
serà per l'aigua,
perquè està la moda del petroli, però va ser per l'àvia, i ho veus en alguns països africans, que per desgràcia ho veuràs, el riu Nilo li han fet un pantà i el país de dalt li fa un altre pantà i el país de dalt en fa un altre més gran, Eritrea, tot això, perquè de l'àvia i lleva-li l'àvia al de baix. Vull dir que hem aplegat ja a llevar-li l'auia, diríem, o al de baix.
Sí, sí, està clar. Talla el grifo. Senyor Broc, ha estat un plaer.
Jo ho vaig veure. Pues no res, a la vostra disposició, i m'agradaria avui que esteu, que entreu a la pàgina de recvila.com,
sí.
Teniu la pluviometria de les tres zones en temps reals, vale? Teniu els acumulats, teniu, i damunt des de fa dos anys són estacions meteorològiques que estan registrades en Avamet i Aemet, per tant estan oficials a tots els aspectes, i és una cosa que és curiosa, però també dona a entendre una mica que el que tu has explicat, si ha plogut molt en gener, en febrer, i el comportament de moltes coses que a vegades te pareix que ha plogut però no saps ni quan, ni com, ni de quina manera.
Que a mi este matí quan vaig ser ho pensava, dic, claro, tots parlen de ha plogut bé, ha plogut mal, plou massa, plou prou, plou pa mal, plou pa bé, i realment diríem de tindre una cultura de so, perquè és, vamos, bàsic, i ho ha explicat molt bé, senyor Broc, moltes gràcies, eh?
Pues a vosaltres.
Bueno, pues la gent de la comunitat de regants de Vila-real per entendre que sí, que des d'octubre està plovent prou, que fa que puguem guardar aigua, però que, claro, que les fases de sequera i de pluja cada volta són més intenses de les dues maneres, que no plou a voltes com toca i que, bueno, ara estem bé, però que no podem malbaratar aigua. Pues eso, una idea set. Que sueñes, que digas o que...
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Tots els divendres, al Trinquer de Vila-real tens l'oportunitat de viure, de disfrutar i de conèixer el món de la pilota valenciana. La pilota professional, el màxim nivell. Si vols disfrutar de partides de màxim nivell competitiu, divendres, al Trinquer de Vila-real, tens una cita. Recorda, el món de la pilota valenciana, els millors jugadors de pilota del món, cada divendres, a Vila-real, al Trinquer de Vila-real, a partir de les 6:30 de la vesprada.
Renueva tus ventanas en Big Mat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En esta historia de contar cosas, vamos, me he escoltado el tema del agua y ahora saltem para hablar de Jorge Escamilla. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí, muy bien.
Si la gente que te está viendo y te está escuchando ahora tuviera que saber por qué estás hoy aquí tú, ¿qué dirías? ¿Por qué te traemos a la radio hoy?
Porque quiero ser torero y mañana toreo en la Feria de la Magdalena, toreo en Castellón y será mi primera vez toreando en Castellón y vestido de luces.
O sea, quiero ser torero. Eso de ser torero, ¿cómo le nace a uno? O sea, un día se despierta, desde muy pequeñito cuando ve a los toreros torear, dice, yo voy a hacer esto, vamos, pero aunque me pongan delante un muro me lo voy a saltar, ¿o cómo?
Bueno, yo, desde que tengo uso de razón, quiero ser torero, desde siempre. Yo era pequeño, bueno, no sabía ni hablar y ya mis padres me ponían, bueno, me gustaba. Con lo que yo comía a gusto en casa era vale. Viendo Tendido Cero.
O sea, que tú de comer eres poco y te engañaban viendo Tendido Cero. Yo engañaba a mis hijos con los payasos de la tele y tú con Tendido
yo
Cero.
Yo con Tendido o sea, Cero. Y es más, aprendí a decir antes José Tomás que mi propio nombre. Eso...
¿En serio? O sea, tus padres deben ser apasionados del mundo del toreo.
Pues no,
supongo,
no,
¿no? ¿Ah, no?
Ni mucho menos. Bueno, a mi madre le gusta mucho los toreos, a mi padre también, pero no son aficionados de que no se pierde ninguna corrida. Les gustan los toros, son taurinos, pero tampoco son tan aficionados como pueden ser, como puedo ser yo.
O sea, ¿no te viene del mundo del toro de familia?
Un poco sí, a ver, mi familia sí, es taurina, es mi sobre todo la familia de mi madre, la de Idutiel. Bueno, mi tío fue recortador, mi primo también es recortador.
Tienes genes.
Algo tengo, sí, y bueno, también mi tatarabuelo fue de los fundadores de la Plaza de Toros de Utiel, que yo, nací en Utiel, hasta llevo aquí en Villarreal desde los 7 años. Y sí, mi familia de parte de madre, mi familia de Utiel sí que es más aficionada a los toros, pero tampoco somos súper aficionados, que no nos perdemos ni una.
Y claro, tú, yo creo que tus padres se ha repetido ahora de ponerte Tendido Cero en la tele de pequeñito, ¿o no? Han dicho, un niño quiere ser torero, pues es lo que hay. Porque claro, ya se dice siempre que el torero sufre, pero el que más sufre es la familia.
Sí, bueno, ahora ya... me lo pongo yo por mi cuenta, el Tendido Cero, pero sí que al principio parecía que pues que el chico quiere ser torero. Bueno, se lo tomaban un poco a cachondeo, que quiere ser torero. Y claro, ya desde que empecé a torear los primeros becerros y ya empezaba a vestirme de corto y actuar en clases prácticas, primero banderillando, hasta que ya debuté, vieron que la cosa iba en serio, que ya había que preocuparse y que esto no era cachondeo, que ese juego ya es en serio.
Claro, y tan en serio como que mañana te vas a la Plaza de Toros de Castellón a torear. Yo te pregunto, ¿esto va muy rápido? ¿Te da tiempo a pensarlo? ¿O como no lo pensáis? Claro, porque tú ya has toreado, me has dicho, en Jaén.
En Albacete, en Alicante, en Utiel he toreado 2 veces. Bueno, debuté en público en el festival que se hizo por la Dana en Utiel con el maestro Diego Ventura, Enrique Ponce, Vicente Barrera, con el maestro Manzanares, Cayetano, que he toreado en sitios importantes, he tenido actuaciones importantes dentro de lo poquito de toreado que debuté la temporada pasada. Aún he podido torear y tengo esa suerte de que antes de ir a Castellón ya he matado unos 18 novillos llevo.
Y yo es que entiendo poco, pero te pregunto, ¿cómo empieza uno en esto del toro? O sea, hay una escuela a la que te apuntas, te entrenas solo, llegas un día y dices, en Castellón hay una, creo, en Valencia hay otra. ¿cómo es el paso? ¿Cómo llegas tú un día a tu padre, no sé, como te llevan al kung fu, al judo o al fútbol sala, tú dices, no, papá, yo quiero ir a torear? ¿Cómo llega allí? ¿Cómo es eso?
Pues como eso, como el que va al kung fu, al judo, pero es distinto. Tampoco es más serio, porque aquí quien está en esto es mucho más serio. No es como un chaval, por ejemplo, que se apunta al fútbol, está aquí jugando en Villarreal, en un equipo, pero no quiere en el fondo dedicarse al fútbol. Aquí esto ya es más en serio. Yo llegué, dije que quería apuntarme a la escuela, fui con mi madre a Castellón, con el maestro Soler Lázaro, de aquí de Burriana. Y pues ahí empezó. Empecé en la escuela taurina de Castellón, luego estuve con el maestro Barea, y ya llevo ya un año y medio, casi dos años, que estoy en la escuela taurina de Valencia, y ahí es gracias a esa escuela de debuté en público.
Y claro, cuando hay alguien que te controla, ve cómo vas, ¿cuándo te dicen estás para torear? O sea, hay alguien, ¿no? El maestro te dice, bueno, yo ya te veo capacitado mentalmente, preparado técnicamente, como para, claro, joder, ponerte ante un toro.
Claro, eso es cosa de los maestros, quien deciden que vas a debutar. Porque, a ver, uno se da cuenta, uno se lo nota, que ya está más a gusto delante de los animales, que tiene algo más de oficio que al principio, que resuelve bien delante del animal, y ya uno sabe cuando está para debutar. Yo también, uno tiene que ser consciente, yo soy consciente de lo que soy capaz de y sé hasta dónde puedo llegar.
¿Tú vas rápido, más de lo normal? Porque claro, con 16 ya has toreado, no sé, yo no entiendo mucho, pero no veo, el Juli, yo cuando era joven, el Juli toreó muy joven, muy niño, y la gente se volvía loca, joder, pero tienes 16 años.
El Juli es un caso aparte.
Ese es el más precoz, es el Messi de esto, ¿no? Para empezar.
Sí, es el Messi de esto, totalmente. El Juli sería un Messi en el del toreo.
Ya, pero tú 16, 17 años, es muy, muy pues, joven, ¿no?
Es la edad, a ver, yo pienso que es la edad perfecta para empezar y para rear, porque si ya empiezas demasiado tarde, llega a ser más un problema. A ver, más un problema. Que quien tiene condiciones, ya sea la edad que sea, que puede funcionar en esto. Pero mejor empezar de jovencito, debutar a esa edad, a los 15, 16, 17 años. Y así debutar con una edad como tiene que ser en un principio.
Vale. Y el día que te dice el maestro, máquina, a torear, ese día uno duerme, no duerme, ¿cómo lo vive? Pues claro, es como yo estaba pensando en el fútbol, cuando te llama y te dice, ¿vas a debutar en Champions League? Dice, vale, hasta que sales, nervios hay, miedo hay, claro. ¿No?
Esto, a ver, yo, la primera tarde que toré, antes de que saliese el cartel, yo ya lo sabía, fue un festival que organizó el maestro Soro, que tengo una buena relación con el maestro, y me lo dijo, y claro, al principio uno no se lo cree tanto, como igual que ahora la Magdalena. Salió los carteles en diciembre, vamos, que hace ya llevo ya tiempo que sé que voy a torear, pero, ostras, ahora que ya se acerca la fecha, uno ya se pone más nervioso, y tiene que espabilar y dice, ostras, estoy ¿entrenado o no entrenado? Yo sé que estoy seguro, estoy contento porque sé que tengo los deberes hechos, pero sí, hay muchos nervios, hay responsabilidad y, vamos, que uno se preocupa en estar bien y si no está bien, ¿qué puede pasar? Pero sí que hay mucha preocupación, hay nervios, hay responsabilidad y miedo.
Ya, bueno, si no estás bien tendrás otras oportunidades, ¿no?
Hombre, claro, sí, pero hay que aprovechar.
Claro, es verdad que es una gran oportunidad para ti. Mira, Juanjo Castillo hizo con nosotros el programa de toros. Quería estar hoy contigo hoy, pero te ha enviado un mensaje. Me ha dicho, voy a enviarle un mensaje al chaval porque que quería estar aquí pobre y no ha podido por... Vamos a escucharlo, a ver qué dice. A ver qué te dice, claro.
Buenas tardes. Hoy contamos en nuestros estudios con la presencia de Jorge Escamilla, joven novillero que mañana representa a Villarreal en la Plaza de Toros de Castellón. Un imponderable me ha impedido estar con vosotros en este momento. No obstante, me gustaría aprovechar esta ocasión que se me brinda para desear a Jorge toda la suerte que se merece. Jorge, sé que mañana no habrá problemas con lo que depende de ti. Debemos esperar que el pupilo de las hermanas Angoso te sirva para regalarnos una actuación como esas a las que nos tienes acostumbrado. Allí nos veremos mañana. Un saludo, un abrazo para todos.
Supongo que esa es la ganadería, ¿no?
Sí, Angoso, que le dijo la ganadería. Y nada, dale muchísimas gracias. ¿Tú tienes a Juan José
aficionados ya de aquí del pueblo? Bueno, tienes al alcalde, que es fan, sí, a Juanjo, sí, que es fan. ¿Cuántos tienes ya?
Juan Enrique Torralba, que también les mando a todos un abrazo y las gracias, que les estoy muy agradecido a todos. Al alcalde, gracias a él ahora, bueno, y al concejal a Javi, ahora entreno en el, que he estado esta mañana entrenando ahí en el centro de tecnificación, ahí en el polideportivo, me lo dejaron.
Sí.
Y por fin tengo un techo para entrenar, porque entrenaba detrás del estadio en un descampado.
Pero si tenías que haberlo preguntado antes, hombre.
Claro,
bueno, necesito un sitio para ir a hacer. Claro, porque tú tienes. Claro, eso, gente, eso se lo sabe, pero los toreros sois ante todo atletas. O sea, tenéis que estar muy fuertes mental y físicamente para afrontar el reto ese.
Claro.
Así como un deportista profesional.
Sí, e incluso podría decir que hasta más. Somos como atleta, porque estar preparado, hay que estar muy preparado físicamente, que es lo que luego da el valor de poderse quedar quieto y afrontar la situación. Si tú estás fuerte, si estás bien físicamente y sabes que has hecho las cosas bien y que has entrenado, luego te da mucha más seguridad en la plaza.
¿El temple este que sacas aquí hablando, ese lo entrenas o es tuyo?
Bueno, yo creo que es mío, yo no lo entreno.
O sea, lo tienes dentro.
Sí, vale. Me gusta.
Mañana toreas en Castellón. Ahora mismo, ¿qué pasa por tu cabeza y qué sensación tiene un chaval de 17 años que afronta ese reto? Que como dices tú, para ti es pues igual las puertas para ser lo que quieres ser y que has deseado ser toda tu vida.
Bueno, pues lo primero, muchísima ilusión, muchísimas ganas y responsabilidad. Y haber trabajado mucho antes para saber que las cosas pueden salir bien y saber que soy capaz y que quiero dar una tarde importante para todos los aficionados que vengan a la plaza de Castellón. Asegurarles que luego, cuando salgan de la plaza, que salgan hablando de mí.
O sea, para ti mañana el día empieza ¿cuándo? ¿Te levantas muy pronto?
Sí.
¿Vas a ver los toros? ¿No vas? ¿Cómo lo hacéis?
Pues a ver, yo me despertaré y nada, desayunaré fuerte para afrontar el día, comeré temprano. Iré a ver el sorteo, que me gusta ir a ver el sorteo de los novillos, veo que cuál me ha tocado y por hacerme también una idea y meterme más en situación. Y bueno, estaré en el Hotel Doña Lola y ahí descansaré, imagino que...
¿Harás tiempo?
Sí, haré tiempo, me pondré el vestido de luces y nada, y para la plaza.
Vale, y uno mentalmente repasa, no sé, a ver, esto lo tengo que hacer así, esto lo tengo que hacer así, o es más inspiración, no sé, por ejemplo, hay gente que es más lo que le salga de dentro y hay gente que es muy técnica, supongo, ¿no?, que lo tiene muy preparado. ¿Cómo funciona? Porque ¿cómo afrontas tú el reto? Primero, claro, cada toro se supone que es una historia y cuando lo ves y ya lo ves pasar dos o tres veces, más o menos ya con tres, madre mía, este, madre mía, ¿cómo lo hago? ¿O cómo se va decidiendo eso?
A ver, el toreo, por lo que se considera el arte, se considera un arte porque principalmente es inspiración, es lo que te salga. No hay que llevar una faena ya hecha de casa, está claro que entrenando uno, entrena unas cosas para luego poder realizarlas delante del animal. Pero está claro que hay que tener una técnica y que estar muy preparado para que cualquier toro que te salga, tú seas capaz de pegarle muletazos. Y pero esto es como el jazz,
sí, es verdad, pero yo sí que, bueno, veo, te digo, no soy especialista ni mucho menos, vamos, no es que sea mi mundo, pero sí que a veces escuchas, lees, ¿no?, que hay toreros que se les tilda de más, digamos, de que tienen mucha capacidad como para técnicamente, y hay otros que son, como dices tú, ¿no?, más de pellizco, de arte, decir que
sí.
Y que la gente siempre está más enamorada de los que el día que están es arte, y hay muchos días que no están, y al revés. Y hay gente que es más regular porque es así, es más técnica, tiene más capacidad como para, digamos, hacer una faena siempre más regular, pero que no tiene tanta chispa, pero el que tiene chispa, cuando hace la buena, hace la buena.
A ver, es que en muchos tipos de toreros hay conceptos distintos. Hay toreros que son más de pellizco, toreros artistas, de... que le suele servir menos toros, pero cuando le sale su toro es un espectáculo verlo. Y luego hay otros toreros que,
vale, yo como,
que también
como
es un
pones
espectáculo.
La cara tú eres de esos primeros, ¿no? Porque,
bueno,
porque se te ilumina la cara cuando dices eso. Tú si te preguntaran a ti, claro, es difícil, acabas de empezar, pero ¿qué crees que puede ser? ¿Cuál es tu sensación?
¿De qué...?
Sí, ¿de qué tipo de torero puede ser?
A ver,
más así, con ese que te sale de dentro, que tienes esa capacidad de...
A ver, ahí... muchos toreros en los que yo me fijo, el maestro Luis Francisco Esplá, bueno, que la forma de torear lo que principalmente busco es poderle a todos los animales que pueda, ser capaz delante de muchos animales y que eso me permita muchos triunfos, que ahora mismo es lo que a mí me interesa y lo que busco. Pero si me quiero decantar por algún matador de toros, el maestro José Miguel Arroyo Joserito, ese toreo desmayado, ese toreo vertical, ese toreo madrileño que se ve cada vez menos Y a mí principalmente es lo que busco y lo que más me llena.
A mí los toros no me gustan, pero la manera que tenéis de explicar las cosas y los conceptos que tenéis, ese toreo desmayado, claro, eso con 17 años, me hace gracia porque eso, o sea, tienes que haber visto 30.000 corridas de toros, haber leído, haber escuchado a críticos, ¿no? Claro, se nota que lo vivís, claro, que es vuestra vida, realmente para ti esto es tu vida.
Sí, es mi vida, para mí lo, por delante de todo, hay muchas cosas. Hay cosas delante de esto, pero de las principales es el
toro. Sí, pero tu ilusión sería ser torero. O sea, ahora mismo, ¿tú estás estudiando algo ahora?
Sí, estoy estudiando de forma semipresencial en Nules, un grado medio de producción agroecológica. Me gustaría ya hacer un superior de agente forestal. Pero bueno, que lo que más me interesa es ser torero, más que forestal, que estoy ya, pero...
Vale, ¿y mañana qué paso es? ¿El primero de muchos? ¿El más importante? ¿Tampoco te quieres agobiar?
No, a ver, yo tengo, mañana va a ser una tarde más, lo único que será en Castellón, en vez de en otras plazas, pues en Castellón, y será con más responsabilidad, que hay que vestirse de luces, no es una clase práctica, ya es un espectáculo que es profesional, y bueno, que tengo, debo de estar bien y torear para mí y para que hacer que la gente disfrute. Es una tarde más, lo único que es en Castellón, y claro, viendo aquí en Villarreal, pues más responsabilidad.
Eso voy a decirte, ¿es tu primera traje de luces?
A ver, yo debuté de luces en Benasal. Debuté de luces un 31 de agosto del año pasado. Y después de eso no he vuelto a torear ninguna novilla sin caballos. Me vestí de luces en Jaén, pero fue una clase práctica. Bueno, que hay, es un festejo menor. Ya va a ser la segunda novilla sin caballos que mate. Y va a ser... De momento, de todo lo que te hablo, lo más fuerte, pero bueno, será una tarde más, lo que he dicho.
Para acabar, tu entorno no debe ser... Claro, la gente que conoces tú de tu edad, ¿qué te dicen? Cuando les dices que quieres ser torero. Hay mucha gente de tu edad que está metida en el mundo del toro. ¿Tiene futuro el mundo del toro? Porque muchas veces, como que los que no estamos metidos pensamos, ¿va a tener futuro? Sí, yo te veo a ti, va a tener futuro, yo te veo a ti, vamos, tienes una pasión en esto y se te ve, se te ilumina la cara cada vez que hablas, o sea que por ti no es que vaya a tener futuro, es que tú todo lo vas a pelear para que exista, pero ¿cómo vives tu entorno?
Pues la verdad que cada vez hay más gente joven que se interesa por el mundo del toro, solamente hay que ver imágenes de las plazas de toros, que cada vez hay más gente joven, hay más chavales y chavalas de así de mi edad. Y bueno, y entre la gente joven que yo conozco aquí en Villarreal, pues todos los que tengo amistad, que tengo relación, enseguida me saludan, me dan ánimos, que yo veo que eso de que había tanta moda de ser antitaurino, que hubo un tiempo que sí que nos atacaban mucho la fiesta de los toros, pero cada vez hay más afición, cada vez hay más gente que va a las plazas, se llenan más plazas, se abren más plazas, y solo hay que ver los datos de la temporada pasada y de... este principio de temporada en Castellón, en Olivenza, en Ciudad Rodrigo, los llenos que hay.
Oye, una cosa, me preguntan, ya ves, me dicen, ¿puedes preguntarle? Bueno, te pregunto. En esto, en el fútbol, ganarle al Madrid en el Bernabéu es lo más. En los toros, Madrid es la Champions League. O sea, ¿tu sueño cuál es? Si tú ahora dijeras, yo quiero salir y triunfar, ¿dónde? ¿Y qué es lo que dirías? Me siento realizado. Hasta aquí.
Hombre, está claro que... Yo lo que quiero es ser figura al toreo. Ser figura al toreo, que es casi imposible, pero es lo que yo lucho. Pero sí que una cosa que más me gustaría, también muy difícil, es poder ser torero de Madrid, del gusto, de la afición, de las ventas. Y mi mayor sueño, aparte de que hay muchos, como ser hombros en Valencia, en Fallas, tomar alternativa, tal, uno de los sueños que más quiero es ojalá algún día poder salir a hombros en las ventas.
Pues mira, yo mañana no tenía pensado estar pendiente de lo que pasa en los toros, pero ya me iba a decir, ya más complicado la tarde, porque me voy a tener que estar pensando en qué te va a pasar. Espero que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte, que salgas muy contento y que tu sueño se pueda cumplir con ese primer paso. Gracias por venir y contarlo, porque la verdad es que lo has contado muy bien y hay que tener esa tranquilidad que tienes tú ahora pensando lo que te espera mañana. Así que mucha suerte.
Muchísimas gracias y les espero a todos mañana a las 5 en Castellón. La entrada vale 15 euros, que no haya excusa, que pues va a ser una tarde bonita.
¿Vale 15 euros ir a ver los novillos mañana?
Sí, en taquilla vale 15 euros, que vamos, que no haya excusa, que Castellón está al lado, es barata la entrada y vamos, va a ser una tarde bonita.
Jorge, gracias por venir,
A vosotros, muchísimas gracias.
Suerte. Pues gracias. Chaval es Jorge Escamilla, bolser torero, es de Villarreal y de Matorella a las plazas de Bous de Castelló.
no te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Bueno, un quart, per a que siguin les dos, a l'hora que tenia que jo parlar de futbol, qui diria a mi que estaria parlant de coses tan diverses. S'acaba d'anar-se en un xaval que vol ser torero i que demà toreja en Castelló, i avui hem presentat ja el que serà la Setmana Santa al nostre poble, Villarreal. Així que jo d'aquestes coses sé poc, però mira, ve Carmina Rufat, que és presidenta, i Madolores Broc, que és secretària, crec, doncs pues perfecte, ho conteu vosaltres, i queda ideal. La primera pregunta és, vos renta estar en tot este negoci? Perquè, claro, al final en este poble n'hi sou un montó de gent que esteu en aquestes històries i soleu ser sempre els mateixos. Claro, jo pense, això no sé, vosaltres aneu fills, amics, coneguts, nebots i nouvinguts marejant-los perquè entren i anar a bona casa allà o que no voleu anar a bona casa hasta que vos retiren.
Bueno, això és una molt bona pregunta. Això és algo que és de... És d'herència, d'herència familiar.
Vale, o sea, que a tu te van dir, te toca, te toca.
Exactament, o sea, jo vaig tindre un pare que va ser en l'any 52 fundador de les Angústies i en el 2000 van convidar, perquè en el 2002 se suposava que era el 50 aniversari i me vaig quedar jo dins d'aquesta junta i des d'aquest moment... Pues,
o sea, te van vindre, vine a fer un cafè i quan sí, te vas donar comptes tenir les claus.
Estava dins la junta de les Angústies, en el que soc tesorera des de quasi aquest moment, i per mig de les Angústies pues, represente a la meva cofradia en la Junta Central.
Vale.
Som tres membres de cada cofradia que pertenecem a la Junta Central i d'ahir pues, vaig ser una directiva en la que pues, d'estos últims quatre anys soc la presidenta.
Maria Dolores, i tu com t'enganyen en això?
Pues a mi m'enganyen primer fent-me pregonera en el 2015
vale.
I quan acaba l'acte del prego, uns mesos després me diuen que sí, bueno, que si me molava el tema de formar part en aquest moment com a vocal de la Junta Central de Setmana Santa. Bueno, com no sé dir que no, i també soc un poc manegueta, pues ahí vaig estar. I des d'entonces soc vocal i des de fa 4 anys pertany a la directiva Junen Carmina Rufat.
Vale, això vos ve perquè vos agraden les processons, perquè éreu habituals en elles, perquè éreu seguidores de o de nou? Claro, teniu que tenir una base, no? Claro, ja té son pare, pues
bueno,
suposo que sí. Tota la vida estaria ahí, no?
És un poc de tot. Jo recordo que és una anècdota que vaig contar en una entrevista que ens van fer dels Lluïsos, en Camino, sí. El que bueno, era joveneta i veia que els meus germans eixien les processons, però les dones no eixien. Entonces me vaig conxavar un poc en un dels meus germans.
O sigui, que així és d'estrangis.
Sí. Ah, vale. Ell se va llevar el traje, me lo vaig posar jo i vaig ir i ma mare va dir, bueno, a esta tindrem que fer el traje perquè això s'està embolicant. I a partir d'ahí pues, vaig entrar pues, participant en el que era la meva cofradia.
Vale. I això ja te plena o te entra i ja no te
bueno,
pot anar.
Bueno, exactament, ja estàs ahí, ja estàs vivint i és una tradició familiar. L'únic que en este moment pues, jo en a aquestes altures veig que necessitem també un relleu generacional.
Això no va dir-te.
Mos fa falta. En totes les cofradies, però no això, és en la meua ni en general Junta Central.
Això és una cultura cofradies. Més que jo sempre dic que al final l'educació és el que ho porta tot. Claro, la gent jove d'este poble ha tingut la sort, no, de tot, claro, abans la Pasqua te pillava i tu no te n'anaves, te quedaves, entonces participaves. Ara la gent se pira.
Sí.
I claro, si se'n van, qui és a les processons? La gent se'n va de viatge, jo me'n vaig a no sé què, la gent jove sobretot. No té aquesta cultura, no és... Sí. Claro,
Se veuen molts més cofrades en la processó del dimecres sant que en la del divendres. La gent del divendres ja ha fet el que tu dius, no? ja ha programat el seu viatge i, per tant, ahir n'hi ha menys participació.
Ja, claro. Vale, veu futur? Com veu el futur?
A veure, el futur el veiem en la processó infantil que organitza la cofradia de Santa Maria Magdalena. Ahir vale. Veiem molts xiquets que des de la parròquia s'està inculcant la Setmana Santa i la devoció per la Setmana Santa.
Jo és que el que me fa por és que perguem tota la identitat i jo, claro, jo sempre dic el mateix. I una de les coses que més m'impacta de la meva vida és la primera que vaig anar a Jerusalem, que va dir, hòstia, sóc la professora del meu poble. És tota sencera. Claro, entonces tu no dones compte que la teva cultura de vida gira al voltant d'algo que tu te pareix que està ahí, que sí, està bé, i si no està, però clar, sí que si mos lleven això... Claro, tot el que ha sigut la història d'aquesta ciutat, tota la gent que ha cultivat això, no sé, quants anys tenen les cofradies? Que poden tindre 100
bueno,
anys, 80 anys?
No, el que és la Junta Central han fet 50 anys en el 24, o sigui, som 52 anys de Junta
de
Central,
junta.
Però el que és la primera cofraria és de 1546.
Claro, és que,
estem parlant de 500 anys.
Claro, pues, jo pensem en datos.
De Setmana Santa en el poble.
Claro, tu si ara te diuen que va a desaparèixer la teva cofraria, què diries? Bueno, pues hasta que rebentes estic així, no?
Pues exactament. Intentarem apoyar-te el que siga.
Claro.
Però veiem també que s'ha donat pas a molta joventut que a lo millor no per la professó, per la iglesia, per la fe en si, sinó per el tambor, estem aportant el que entre molt de gent jove al tambor. I això jo crec que van quedant-se, van adaptant-se i algú pues, formarà part en algun dia de lo que són les juntes en este moment.
Vale, no ho fiquem tan negre, tu.
Sí.
Està tot complicat, però
sí,
que va funcionar.
No,
més,
però teniu que eixir.
No, però teniu que eixir i teniu que dir-ho. I la gent té que tindre també un punt de responsabilitat, la gent jove, és a dir, també tenen que cultivar i guardar lo dels seus pares, dels seus avis, i no deixar-lo passar. No, perquè a mi no me gusta i tal. Home, també tens una certa obligació. Heu presentat el programa del 2026. Alguna
sí.
novetat?
Pues mira, llevant ja de les cosetes que hem fet ja hasta esta fecha, comentar de que el dissabte que ve, a les 7:30 de la vespre, és el pregó musical Ciutat de Vila-real, on venen bandes de corrontes i tambors, com és la Mare de Déu Blanqueta de Gandia i el que és la banda de corrontes i tambors Nostra Senyora des Dolors, que se diu la Dolorosa d'Oliva, i actual la nostra de Ací del Poble, l'agrupació musical Verge de Gràcia. La col·laboració sempre de lo que és l'agrupació musical que coordina i dirigís José Luis, és sempre aportar-nos pues, bandes noves i de més per a poder o sea, estar així.
Me al·lucina molt, claro, el que suposa en Sevilla això, o sea, que és... Bueno, jo al·lucinava perquè venen les cintes, els CDs,
sí.
Com se diu això, les carapeles de les bandes i dels grups que acompanyen a cada cofradia. És increïble, no? Dius que per ahir també és una manera d'entrar...
Sí, per la música.
Clar.
Per la música també és una forma d'entrar a lo que és la nostra Setmana Santa.
Anava a preguntar-vos, però claro, ara ha eixit un poc el sol. Què vos diuen per la Setmana Santa? Teniu alguna previsió o no voleu
ninguna.
Ni mirar-ho?
De moment no. Deixem que passi esta setmana, tenim falles per davant, que veurem com està el temps en falles i encara tenim nosaltres pues, dues setmanetes per davant per a les processons, que és el que està al carrer.
Està mirant, ja porteu actes des de febrer, un muntó d'actes en març, un muntó de coses, no?
Sí, se treballa un muntó. O sigui, que el que és la Setmana Santa... sempre diem el mateix, acaba Setmana Santa, en maig fem una valoració i a primers de setembre ja comencem a treballar la Setmana Santa de l'any següent.
Molt bé, este diumenge vau parlar quan parlem d'altres, del Via Crucis que es va fer a l'ermitori.
Sí.
Este dissabte era el que me dius tu, que és el pregó musical
Exacte.
Ciutat de Vila-real, sí. Que tindrà lloc a les 7:30...
en la Basílica de Sant Pasqual.
Dins de l'interior de la Basílica.
Exactament, sí.
Deu de sonar espectacular, no? Okay.
Sí, està molt bé. La sonoritat no és la que voldríem, però és un lloc en què queda menut, acull a la gent que venen de fora.
Claro.
Veiem el que és el temple de, o sigui, la basílica, en molta gent, i gaudim sempre de lo que és l'inici en les bandes.
Sí, sí, no està mal. Divendres 20 de març ja teniu el pregó.
Sí. Tenim el pregó. El 14 també, en lo que són les oficines de la basílica, se munta la Passió Playmobil de Diego Clic, que també està oberta, com és la cristalera, pues, també està oberta a tot el món que la puguem visitar. I després el divendres següent ja tenim lo que és el nostre acte gran de lo que és la Junta Central. És el pregó. Este any està a càrrec de don Manuel Mata Pastor, que és el degà del Col·legi d'Abogats de Castelló. Està a ser del poble, fill del poble, i pertany a la cofraria de Sant Sepulcre, ell.
Vale. I la setmana com a tal, les processons ja com a tal, els actes principals ja, diguem...
Venen a estar, com sempre, el que és la processó del dimarts, que és la primera, de la infantil, de la Junta Infantil i Juvenil de lo que és la cofradia de Santa Maria Magdalena, i després dimecres i divendres.
Claro, és que mos saltem diumenge de Rams. Clar,
n'hi ha moltes coses, que vindrem a contar-te més coses.
Sí, sí, claro, és que si tot així, bueno, sí. Estava en un repàs, jo sí, he anat a totes, claro, estava pensant, sí, tot ha anat, no me n'ha saltat ni una. Però això també era molt de cultura d'este poble, portar els xiquets el diumenge de Rams,
sí.
I que els abuelos es portaren el diumenge de Rams.
És aixina. Sí, sempre s'ha dit, el que a Rams no estrena no té mans, algo aixina.
Sí. Per a tu, esta Setmana Santa que arriba, quin és el moment que tu sempre dius, este és el meu moment, este és el que jo vull que viure, vull que estiga, vull...
A veure, per als membres de Junta Central sempre hem dit que el moment és el dia del pregó, que és el nostre acte íntim més en el que quan s'acaba disfrutem perquè anem a un sopar de germanor, on sempre convidem a, pues, a lo que són les autoritats i a lo que és el pregoner. I després tenim ese rato nosaltres, pues, de companyia entre tots. Sempre és el millor, però després l'acte principal és el Divendres Sant. Divendres Sant durant tota la processó i l'entrada del sepulcre en la església, que és algo que el que no hagi vingut a veure mai està convidat a vindre a veure, que és molt bonic realment.
Sí, això no ho dit. Si no has anat a veure entrar al sepulcre d'este poble...
No és ningú.
No eres des de poble, no? Sí. Què suposa això? Això és el moment per vosaltres, no? Suposa que tanca, que tot ha eixit bé, que tot ha funcionat i que no sé...
Bueno, realment el que tanca la Setmana Santa és el diumenge de Rams. Ahir és el diumenge de Resurrecció. Vull dir, qui no ha anat el diumenge de Pasqua a aquesta traca, a aquests coloms i a aquesta trobada de la Mare de Déu en el Nostre Senyor, on se lleva la mantilla, no?, a la Verge enlutada. Vull dir, això és el final de la Setmana Santa. No, però no deixa de reconèixer que l'entrada del sepulcre és molt impressionant i molt... T'arriba molt, no?
Sí.
T'arriba molt.
Estava pensant jo, claro, a mi m'encanten aquestes coses, no? Claro, este poble és un dels pocs pobles que romans són els judíos. Claro, és explicar-ho al que ve de fora, se te queda mirant com dient, no sé què m'estàs contant. Claro, és una peculiaritat d'este poble que se va donar en una època que tots coneixem i que ja no s'ha canviat, i després hi ha una altra cosa que, bueno, també és molt especial, no?, que és la processió del dimecres, el penitent, jo sí. Sempre he tingut entès que n'hi ha una llista descomunal.
Sí, ja, la llista està, que esta setmana passada t'explico un poc, hem estat treballant durant 2 anys en la confecció d'un llibre, que ara vull comentar també quin dia serà la seva presentació, en el que recull un poc lo que és la història de la Setmana Santa del poble. És començant d'aquesta cofradia de la Puríssima Sang, que vas començar en un inici, la segon que
d'ahir sí en els romans, que és la església que van tirar a terra i que ara hiixen de davant per commemorar.
Sí,
no?
Exacte. Entonces n'hi ha 2 cofradies també antigues, com són la de Terra Santa i la de la Venerable Orde Tercera del Carme, que són les més antigues, i després sí que ja en la dècada dels 40-50 es comencen a eixir les altres cofraries, que en són 7 i són les que formen la Junta Central. Després, ja en la dècada del 2000, vindrien 3 cofradies més i són les 10 que componem el que és la Setmana Santa del poble. Entonces, preparant este llibre en qüestió, Pasqual Lluís m'ha estat comentant moltes coses i una d'elles, pues, ha sigut esta, que n'hi ha una llista que du una única persona, o sea, i esa persona és la que custodia esa llista.
El resto no la sabeu?
No. No se sap. Val, qui és. Això... És un cofrade de la sang.
Molt bé. I qui, com hereda la llista?
Pues no sé com la
edat,
no sé.
Algú,
jo,
claro,
sé que està i que en esa,
o sea,
llista...
Hi ha una persona de la sang que té la llista de la gent que és de penitent.
Sí, i n'hi ha l'únic que la sap. I són 3 penitents que hi sent durant l'any. O és el que hi és en la professó, o sea, en el Via Crucis de Torremosa, que es va fer el dissabte passat. Un altre penitent és el que hi és el dimecres sant i l'altre el divendres de matí en el Via Crucis de Terra Santa. Amb la sang col·labora.
Això va per ordre d'inscripció o va per...
Pues això ja és cosa de la sang, que te poden continuar, contestar. Claro, es que però història, sí, és... sé que està Isa, perquè m'ha dit, esta persona és la que custodia. Jo ja no te puc contar més, però sé que està ahí la llista.
Vale,
sí.
A voltes se coneix perquè el coneixen o perquè sí. Vol que se li conega, a voltes no se coneix. Exactament. Perquè no se sap.
Hi ha vegades que coneixes perquè el xiquet que du, el Simón de Cirino que acompanya, claro. És familiar, claro, entonces claro. Coneixes. Sí, però jo li vaig contar una anècdota que mon pare en una ocasió va eixir i el xiquet que anava li deien, ah, és el xiquet de fulano, i van confundir, però és que dos anys següents van ser el pare i el fill que se van intercalar. No se sabia qui era qui.
Vale. No, me parece una de les coses curioses, no?, de la Setmana Santa. Después lo de, claro, había una volta que hi havia controvèrsia per repartir caramelos, quan després, per exemple, ara en Sevilla se repartixen estampetes, caramelos, sí. Donen de tot, fan hasta col·leccions de cofradies i cromos, sí. O sea, que al final...
Així hem tingut la tradició sempre del caramelo, sí. Però des de que pues, la venerable dels Nazarenos i Maria de la Caridad, Maria Santíssima, van començar a repartir estampetes, però claro. Vam sumar un poc a aquesta norma. S'ha tornat a parar i tornem a recuperar un poc els nostres caramelos, que és la nostra tradició.
Clar, és que jo crec, per exemple, quan havia aquesta controvèrsia, me pensava un error grave, perquè tu tens que mantindre el que te fa diferent i el que te fa especial. Si li lleves algo que te fa especial, estàs mort. O sigui, si tu no tens que pareixer a ningú, crec jo, tu tens que ser tu. I són moltes coses que passen així, que ens sentim menors a altres grans llocs i fan altres coses molt espectaculars, sí. Quan no és veritat. Jo sempre ho dic en el futbol, no? Sempre ho comparo amb el mateix perquè porta 30 anys en això. O sigui, tu no eres menor que un altre. Un altre té el seu, molt bé, però jo tinc el meu, no? I a voltes volem pareixem als altres quan realment el que deus sí. És mantenir el que tens, no?
Nosaltres, per exemple, vam organitzar un encontre interdiocesano que va ser així en Vila-real. Enguany és el, ha sigut el 16 el que s'ha fet. Cada any és en una part d'una diòcesi, Alicant, València o Castelló. Vam fer el primer i l'any passat vam fer el segon de Villarreal. A raïs d'ahir anem tots els anys als encontres que se fan en diferents llocs i moltes vegades ens parlen d'una Setmana Santa que és interès turístic nacional i quan arribem diem, a veure, és que la nostra imagineria no té res que veure en tot això. Yeah. Tenim unes imatges molt brutals. Més boniques, en molt de valor i no valorem realment el que tenim. O sigui, hem que posar en valor aquesta Setmana Santa nostra que donar-la a conèixer fora, realment. Som interès turístic autonòmic, esperem algun dia poder aconseguir el nacional en un poc d'ajuda i bueno, donar-la a conèixer més enllà de lo que és la nostra província.
Pues són les dues. Saps el que m'agrada? Que fa un ratet hi havia un xaval ahí que vol ser torero i parlava en la mateixa passió que parles tu. Claro, al final d'esta història, si ho parla de lo que li agrada i de lo que realment li plena, pues se nota. Ale, que vaja bé. Espere, seguirem parlant. Si no, la senyoreta Benavent té un servidor. I aquestes coses me venen tot de nou, que no dic no, que sàpiga un poc de què funciona. Però bueno, si tinc algun error o dic alguna cosa que no toca, ja anirem pulint-ho. Gràcies per vindre.
Anirem, us tornarem a veure.
Sí, clar, home, en el llibre que teniu així, en les coses que feu, vamos, anem a ser protagonistes molts dies. Fins així, este Vila-real connecta amb la senyoreta Benavent en Elx i amb la gent de la Setmana Santa de Vila-real. Una pausa i passem al futbol que, bueno, són les dues i ja deixa de ploure.